Vinga, a les 10 i 20, i ara sí és hora de començar el nostre temps de família. Aquest espai que fem, com sempre, amb en Roman Pérez des de Centre David, del carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carol.
I avui, ja saben que parlem moltes vegades, se centra l'espai en parlar d'infància, de canalla, perquè són importants i formen part, és una part important d'aquesta família, i avui jo voldria centrar-me una mica més en aquesta figura paternal, els pares i les mares, perquè darrers articles, per cert, un d'avui mateix que recomano que si poden llegir que ho facin, és del diari El País i es titula Padres explotados. Si poden, llegeixi. Sobretot aquells que siguin pares i mares de nens, diguem, o nenes d'una edat encara joveneta. I, però també tenim altres referències de diaris, de setmanaris recents que parlen d'aquesta pressió dels pares per ser perfectes, que no sé ben bé qui ens està imposant, si ens la imposem nosaltres mateixes, i no sé, Roman, si això és una tendència que es veu al centre, que la percebeu, que els pares tenim, i no sé si és una cosa recent dels pares d'ara o ha vingut sempre aquesta pressió per ser uns pares perfectes?
No, això no és de sempre, no.
És una cosa més recent, doncs.
Sí, és una cosa més recent. Jo crec que tampoc et diria que és exactament de l'era digital, però bueno, dels voltants, dels voltants. Diríem, els pares han fet la seva feina i fer-ho el millor possible i d'acord a criteris propis i personals, i seguint també una mica l'educació clàssica, és a dir, part del que han rebut dels seus pares, el que ja es va començar a veure, diríem, a finals del segle passat, era com un efecte pendular, no? És a dir, això que jo vaig rebre i que no em va agradar com em van tractar, no? Doncs jo me'n vaig a l'altra banda.
No ho faré, jo faré tot el contrari, no?
Jo faré tot el contrari, exacte. Ara és diferent. Justament, és com si els pares haguessin de seguir una espècie d'ideal de perfecció, efectivament, que no se sap ben bé, que crec que és una necessitat bastant narcisista.
Sí?
Oh, i tant. Si això els fills no ho demanen.
No, qui t'ho demana, no? És a dir, com a pare o mare, qui et demana que siguis perfecte? Perquè els nens, nenes, no sé si tenen... Segurament pels nens o pels fills i les filles, normalment, si tot va bé, els pares són perfectes tal com són, no?
Exactament, amb les seves imperfeccions. Exacte. Amb les seves imperfeccions. Perquè a part, clar, uns pares perfectes, què demanaran? Uns fills
perfectes
també.
Clar, és que justament del que parla algun d'aquests articles, no? Que parla que aquesta obsessió per ser perfectes dels pares moltes vegades el que genera és un problema de salut mental en els fills, perquè el que interpreten justament és això. Si el meu pare perfecte, el que demanarà de mi és que jo sigui perfecte, i al final això acaba generant un estrès i una pressió en el nen, entenc que innecessària, no?
Efectivament.
Per tant, és un problema d'expectatives?
Sí, és un problema d'expectatives, però jo crec que és un problema de... A veure, que hi ha excessives referències, no? Aleshores, la idea és que hi ha una manera que és la bona i que és a la que s'ha d'escriure més o menys tothom. Però clar, això no va així. És a dir, que de vegades el que es vol evitar és ser, marcar o influir massa, és a dir, que les característiques dels pares influeixin massa sobre els fills. Clar, és que això és una mica absurd, perquè és que segur que influiran.
És inevitable.
I de vegades crec que el que costa és acceptar que els pares, al final, inclús cada pare, o sigui, cada mare, cada pare, no, quan hi ha parella, no tots dos tenen exactament les mateixes posicions, no? hi ha divergències. El que costa és seguir el propi desig. És que en realitat no és una qüestió de perfecció, és una qüestió del que jo entenc que és bo pel meu fill. I no necessito un màster en això, ni fer 4 màsters que em diguin i seguir no sé quants autors, sinó que és una... Clar que una persona es pot llegir, et pots instruir, pots saber coses, però d'últimes... El que tu decideixis i portis endavant respon a la teva pròpia ètica, a la teva posició.
En un d'aquests articles, i em va semblar interessant el concepte, parla de que avui en dia, diu, es fa del fill un projecte personal.
Exacte, veus-lo narcisista.
I clar, m'ha semblat el concepte realment molt dur, no? De dir, entendre que tenir un fill és un projecte personal.
Sí.
Clar, aleshores estàs entenent gairebé com un projecte laboral, de feina, no? Ets aconseguir un fill que faci, i no sé si això fins a quin punt va ressonant amb aquestes expectatives inicials, no? Jo tindré un fill i ja abans de néixer he decidit que anirà a aquesta escola, anirà a aquesta altra, estudiarà això altre, serà un gran metge, un gran no sé què, i aconseguirà no sé què, i tindrà una família i no sé quan. Home, potser que deixem que el fill faci el que vulgui, no?
Bueno, però jo et diria que ara està més de la banda de tot el contrari.
Sí?
De que jo no li faré fer... Això, la perfecció passa per aquí, també. Per no influir en res en el fill. O sigui, que mengi el que vulgui. Que, no, que dormi amb qui vulgui. Que prengui el pit fins a que digui prou. No, justament hi ha poc govern, no? Poca guia, poca referència clara. Que hi ha com por, justament, a tenir referències i fer-les valdre, no? fer un cert, això, un govern sobre la vida, tenir una autoritat. No? Al final, el que autoritza els pares és la responsabilitat que tenen de cuidar els seus fills.
Aquesta paraula té com un cert estigma avui en dia, no? La de l'autoritat en general, no? Perquè jo crec que té estigma en el món familiar i també en el món dels professors, per exemple, dels educadors, no? Que era quelcom que generacions anteriors l'autoritat era una cosa molt ben entesa, i un entenia que hi havia una autoritat i davant d'aquella autoritat un
s'havia de respondre. Sí.
I avui en dia sembla que la paraula autoritat soni a dictatorial o soni a quelcom que no sé si ben bé és això.
Des de luego no, absolutament no. Diríem que l'autoritat, l'estat, o sigui, justament, no? Hi ha una persona està autoritzada, una opinió autoritzada. Clar, avui en dia opinions autoritzades, home, això està molt mal vist. Tu tens el teu blog, tens el teu... I tu dius el que
et doni la gana.
Sí, i sentes càtedra de tot, sense la més mínima autoritat. Aleshores, sí, efectivament que hi ha molts problemes respecte a l'autoritat i a ocupar llocs d'autoritat. És cert que diríem que és una cosa canviant, és una qüestió cultural, no? L'autoritat. L'autoritat d'un professor de secundària d'ESO d'ara no pot ser la d'un professor de fa 20 anys. I ja no et dic de fa 40.
Però ha d'haver autoritat.
Però ha d'haver autoritat. Autoritat, Freud té una definició que a mi em fa molta gràcia, que és un influjo obligatorio. És una influència cap a una certa obligació. Bueno, digue'm on està el pecat d'aquesta qüestió. És a dir, què esperem? Que els estudiants de secundària de motu propi diguin uf, tinc unes ganes, no, de preparar-me l'examen i d'aprendre...
Clar, doncs no passarà.
No, s'ha de collar una mica.
Sí, sí.
Però el que no pot ser és una autoritat, diríem, irrespectuosa. No? L'autoritat ha de ser respectuosa, no? Ha de ser coherent, ha de ser conseqüent. L'autoritat, diríem, passa també per complir la persona que exerceix l'autoritat, també està subjecta a determinades normes i també té que complir amb els seus alumnes. No és només qui imposa, no. Té una part també de convenció. Uh-huh. Estem d'acord en que aquí, diríem, més val que sigui el professor qui mani que no pas els tres del fons o els que estan a l'altra banda. Doncs hauria de ser així. Però clar, és un manar que passa per donar molt més lloc, no? Als alumnes, als joves, als adolescents, no? On s'ha d'escoltar, però no necessàriament fer-los cas. Perquè de vegades no sembla que entenem que és el mateix. No, és que l'has escoltat i fas cas. No, no. Pots escoltar i després escoltar i dir, t'he escoltat, entenc el que dius, però no. Però serà que no. O això serà en tal
clar,
situació o en tal condició.
I amb aquesta, sembla que tendència d'anar a buscar la perfecció, no?, que manifesten aquests articles i que entenc que estudiosos, no?, manifesten perquè la veuen o la perceben en moltes de les actituds, clar, on queda aquesta autoritat? I no sé si aquí està justament la dificultat, no? És a dir, en aquesta sembla que obsessió per ser perfectes, pares perfectes, que ja ha quedat clar que aquesta perfecció, de fet, no sabem ningú ni l'ha definit, no sabem què és un pare perfecte d'entrada, però no sé aquí on ha de quedar aquesta autoritat i si aquest és el gran problema, no? Entendre que ser pare perfecte és fer tot allò que el fill vulgui, no? I entenc que no ha de passar per aquí, que d'aquesta autoritat, és a dir, que en algun moment hem de marcar l'autoritat i per tant en algun moment hem de posar un límit, en algun moment hem de dir que no i per tant abandonar una mica aquesta idea de pare perfecte entesa com el pare perfecte és aquell que el meu fill sempre estarà content amb el seu pare perquè tot em diu que sí, no?
Efectivament, això és impossible, és insostenible. Tu dius als estudiosos que sí, no et dic que no, però sobretot els clínics. Els clínics ho veiem, direm, en els símptomes i ho veiem també en els fenòmens a nivell social. És a dir, què trobes? Justament nens i nenes que van molt desmanegats, que no responen a la paraula, no fan cas, no subjecten a cap norma o inclús a cap ideal, manquen com ideals de ser, de com s'ha de ser. Bueno, i això té molt a veure amb aquesta posició una mica entre perfecta i neutra.
Clar, i no sé si pot ser que hi hagi que aquest punt, aquesta situació d'alguna manera de nens, nenes perduts, no? I joves perduts que no saben ben bé per on anar ni atenen a la paraula, responen, no sé si també pot ser resultat en alguns casos de aquesta pressió que poden sentir per ser fills perfectes, veure que és que no ho assoleixen i diuen, doncs, no sé si pot haver lligam aquí.
No, jo crec que ve més de la banda dels pares, dels que tenen la pretensió de ser perfectes, és a dir, que aquests fills han de respondre a les expectatives dels pares, que en algun punt sempre és així, però el problema és, com has dit tu, quan això és un projecte personal dels pares. No, el fill, més que ser una persona a qui ajudar-la a créixer, educar, donar-li, és com això, és algo personal que ve a enriquir o a fer valdre o a donar sentit a la vida d'un pare o d'una mare. I això és un problema.
Clar, i ara posaré exemples més propers, diguéssim, d'aquestes situacions, per exemple, que entenc que t'hi trobaràs també i que a mi de vegades, i en aquest cas com a mare, em sorprenen enormement. I és festes d'aniversari de nens i nenes petits, 5, 6, 7, 8 anys, que semblen...
Casaments.
Però casaments de luxe. I que, clar, generen una expectativa i una, com una necessitat en uns nens i alhora una pressió en uns pares que no sé fins a quin punt això... Com ha de gestionar un pare això? El fet de dir-li al seu fill, doncs el teu aniversari serà un berenar a casa, com hem fet tota la vida, amb els 10 amiguets que tu convidis, i ja està. No anirem a fer una activitat de globus amb
pistoles amb aigua,
pallassos i no sé quin cantant, i no farem tot això i no passarà res. No?
Bueno, és que, veus, però això és una posició, justament, ni són perfectes ni són omnipotents, ni tot ho poden, però mira si tota aquesta festa d'aniversari tan pomposa, què és, per penjar Instagram? És per posar totes les fotos i quedarà ja allò fantàstic, fantàstic. I per despertar enveges, i segurament, i rivalitats, i competència, pues aquí on...
I quin bé li fa això amb el nen i quin bé li fa això amb el pare?
Pues, a veure, als nens tot el que els hi donguis i els hi... sobretot si atens, si és un nen, per exemple, que li agraden aquestes coses, perquè com si un nen tímid que no vol, aleshores ja
l'estàs matant, ja, sí.
Clar, se'n tornem-hi, és una imposició, A veure, els nens normalment tot el que sigui excessos ja els està bé, mai tindran prou de fer, si vols fer l'aniversari, un aniversari gitano, que es diu, fet cada
dia
alguna
cosa... Tres dies d'aniversari, que
problema.
També passa, això?
Sí,
amb els amics, amb la família, amb els amics de la competició esportiva en la que estan, i estàs una setmana celebrant un aniversari d'un nen de 6 anys.
Exacte. Això no és una necessitat del nen, ni és una proposta del nen, és una necessitat dels pares. I és una cosa això, com de poc límit, de poca mesura, de poc seny, segons com, perquè no, és a dir, és no triar, és tot, hem de fer tot, amb tothom i tot. Bueno, doncs no. inclús, fixa't, no? I els altres pares, què passa? S'han d'apuntar al carro també? Perquè clar, vindran els fills i diran, escolta'm, però aquest porta fent tal i tal. I aquí és on els pares han de dir, pues mira, doncs saps què? Jo no estic d'acord amb això, a mi no em sembla. A mi no em sembla. Jo trobo que... Jo t'ho dic, que el nen digui, però no, però només amb els tiets o només anem a jugar a futbol aquí. Sí, pues només això. Pues a mi no em sembla. Dic, pues mira, has tingut mala sort, eh? T'hagués pogut tocar aquell pare, pues t'he tocat jo, o t'ha tocat ta mare. I això és el que tens. I han de saber, justament, no? Pares que es presenten costa, amb limitacions.
I ens costa, cada, no sé si ho perceps, en tant que això que clínic, ens costa als pares i mares fer aquesta reflexió i fer-li aquesta reflexió al fill de baixa les expectatives, no farem això, farem això altre, i prou, i ja està. I sentir d'alguna manera aquesta frustració en el nostre fill, és a dir, gestionar aquesta frustració que després probablement no passarà res, no? Però gestionar-ho, això no sé si ens costa com a pares...
Bueno, alguns més que d'altres, eh? Hi ha molts que ho tenen molt clar i que veuen que, és que això no té ni cap ni peus i que tornem a dir que són eleccions personals, eh? No, això no es converteix ni en els millors aniversaris, ni en els millors pares, ni en els pares ideals. No, el que és més, no, dista molt, o sigui, és un ideal narcisista, això complau molt a qui ho fa.
I això va molt lligat amb aquest article d'avui del País que parla d'aquests pares explotats en aquest sentit, és a dir, pares que, clar, com que atenen a aquestes peticions o aquesta realitat que viuen a l'entorn del seu fill, es veuen com abocats a obligats a fer aquest tipus de celebracions en la que moltes vegades doncs, requereix una despesa econòmica que de vegades ni està prevista ni va bé en aquell moment, de temps, d'energia, de mil qüestions, i acabes convertint això en un pare al servei del fill.
Ah, o sigui que serien explotats pels fills, sí, aquests pares.
Sí, sí, sí.
Ah, però, clar, a veure, diria... Sí que es veu bastant com a fenomen que els fills estan com molt empoderats, que es veuen molt poderosos. Clar, si es veuen tan poderosos és perquè algú...
Els ha donat aquest... I qui li ha donat aquest poder?
Els seus pares. Si diríem, si el que fa sentir els pares explotats és perquè han de respondre a les exigències i les expectatives, on uns pares, per exemple, no poden escoltar que el seu fill digui tu diu ets el pitjor pare o la pitjor mare, i l'altre, bueno, se li ve el món a baix, té que prendre antidepressius perquè s'enfonsa, exagero molt. Bueno, els pares han de tenir una consistència per saber que els nens s'emprenyen i que no li poden donar tot el que demanen, perquè no és tot el que volen. Com han de saber els nens què és el que volen? Quan un nen diu, és que jo vull
amb
això...
Amb 6 anys no, clar, no pot saber-ho, no?
No, pot dir el que li agrada, o pot dir el que voldria... Però clar, si tu agafes el peu de la lletra una altra vegada cada cosa que diu el nen, com si fos un adult que està manifestant una cosa pensada i sopesada, clar, vas lluit, el nen és inconsistent, el nen és incoherent, perquè són nens.
Clar, i no sé si també això fa que aquests nens acabin creixent sentint-se molt especials, i això també és contraproduent, no? Que al final estem generant, creant una generació de nens i nenes que se senten, doncs això, tan especials, tan diferents a la resta del món, que tenen tant i aquestes festes i que no sé què, i clar, entenc que arribarà el moment adult i vindrà la vida i potser se n'adonen que no són, que són un més, no?
Això és interessant. Diríem, clar, si vas fomentant això des del punt... Serà que ho podràs sostenir més endavant? És a dir, que quan ell et demani un Porsche, li compraràs un Porsche.
No,
i quan
que,
vulgui un pis, que en primera arriben... línia de mar, no li fotràs un pis per allà per
voltar. És que arriben als 15 anys, que fan la graduació de secundària i demanen... barcos i avions fletats a Eivissa. És que és una cosa...
Bueno, però això, qui pot fer això? Aleshores, per això, si no ho pots fer, t'estàs ficant en un lío important, sí, molt important. Sí. Bueno, això té molt component imaginari. Fixa, tot són fotos, són parafernàlies, és tot paroxístic, és una exhibició. És molta exhibició. Aleshores, clar, i cosa que l'era digital fomenta i promou molt. O sigui, estem en una època de voyeurs, Som tots voyeristes, més voyeristes que exhibicionistes, eh? Perquè si mires els perfils d'Instagram o la gent el que t'explica, és que mira molt més que el que publica.
Cert.
És a dir, uns mirons, i vinga a mirar què fan els altres. I això, la veritat, a part de que és una pèrdua de temps, comporta, té efectes.
I sobretot si es mira amb símptomes aspiracionals, no? És a dir, si mires per aspirar a ser això.
Bueno, mires... Perquè, clar, clar,
que és difícil mirar sense aspirar a ser, bueno, a tenir el millor, no?
Si més, com a mínim, serà una mirada envejosa. Però, bueno, també és crítica, també pot ser crítica, però el punt està no en la imatge que dones, sinó en què significa això, no? I si això és algo que tu vols per la teva vida o no. És a dir, on uns pares puguin dir, mira, no, això no ho farem, però és que no em sembla bé, és que no ho veig. Mira, jo no sóc així, la mare tampoc. I nen, quan tu siguis gran, cap problema, et fletes els barcos que vulguis, eh? I si vols ens portes, cap problema. Però nosaltres no farem això. Que és transmetre valors, no? És transmetre referències menys universals i més particulars, més clar. No és la que fa més patxoca, no és la que està més de moda, no és la majoritària, és la del pare i la de la mare. I han de ser posicions, això, coherents, sostingudes, autèntiques. Autèntiques, eh? No cal justament ser un pare perfecte, no cal per res.
Tornar allò senzill, no?, d'aquells aniversaris a casa amb un berenar, amb aquells sàndwiches que et feia la mare, amb 10 amics, que tots recordem d'una manera feliç. Perquè es pot ser feliç amb un aniversari així. És a dir, clar, és que potser que ho recordem, eh? Que no cal tot això. És a dir, un berenar a casa amb els amics, amb un nen de 6 anys, acostuma a fer-lo feliç.
Que sí. Però sobretot el que crec que cadascú els faci com vulguis, i que el fet de que uns ho facin de determinada manera, sempre hi ha una pressió social, sempre hi és, no? Tots van al salting, no? És clar, difícilment esquivaràs el salting, algun aniversari caurà de salting o de les coses, sí, que s'ofereixen. Però direm, justament això el que no pot ser és una exigència combinatòria, que sigui l'únic que puguis fer, com si no hi hagués una elecció. Sí que hi ha elecció. Si aquests pares han decidit ser explotats pels seus fills, és una elecció dels pares. No és ni una necessitat del fill, ni està escrit en lloc que hagi d'anar d'aquesta manera. El que és més, és al revés. A veure, ara sonarà fatal, però si algú ha d'explotar algú, doncs més val que siguin els pares que explotin els fills. Perquè mira, que ho deixen les coses més al seu lloc.
I perquè són els adults, no?
Perquè són els adults. Que no cal explotar els fills.
No, s'ha entès.
Però per venir a dir és que no cal l'explotació de cap de les maneres.
Doncs vinga, deixem-nos de l'explotació, traiem-nos aquesta pressió de pares i mares perfectes, que no cal, i donem-nos amor i acompanyem-los, no?, en aquest trànsit de la infància i l'adolescència, que ja és suficient.
I a més, particularitzat. Personalitzat, mira, si vols una... Tu neixes al teu gust, tu personalitzes, no? I sobretot el gust dels fills, o de cada filla, no? Que puguis, és que a mi m'agrada... Bueno, pues veiem això que a tu t'agrada, i quan més s'impliquin, millor. És a dir, per això deia, veus, sí, pots escoltar. A veure, i tu què vols? I tu què... Jo és que vull convidar tothom.
Sí,
no?
Sí, m'he quedat amb aquesta frase, eh? Escoltem els fills, però no cal fer-los cas sempre. És a dir, els escoltem, però no cal fer-los cas sempre.
Tal
qual. Està bé, això. Roman, un plaer, com sempre.
Molt de gust.
Gràcies.
De res.